Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Ara estàvem fent números i realment, escolta'm, si teniu 4 duros a la borsa, no sé, ara ho preguntarem què heu de fer, perquè la cosa és increïble. El pànic pel coronavirus ha tornat a espantar els principals inversors de tot el món. Després d'un dia de treva, les principals borses registren caigudes en els últims 6 dies, que ja arriben al 9%. Entre els sectors més afectats hi ha els bancs, el turisme i també les aerolínies. La Comissió Europea diu que el risc d'epidèmia ja està començant a materialitzar, s'està començant a materialitzar sobre l'economia, tot i que encara no s'atreveixen a donar xifres. I el Fons Monetari Internacional sí que ha dit que el creixement de l'economia mundial, estimat pel 3,3, el 2020 podria caure entre el 0,1 i el 0,2%. Mentre Itàlia, diuen, podria estar al llindar de la recessió. Ja veureu que el coronavirus s'escampa de totes les maneres possibles. Santiago Niño Becerra és catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Senyor Niño Becerra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, molt pràctic, eh? Podem estar parlant de grans empreses, però podem estar parlant també de persones anònimes que han rebut en herència, de petites empreses, gent que tingui 4 diners a la borsa. Què hem de fer ara mateix? Resar, no?
A veure, dues coses prèvies. Primera, el dilluns la borsa es va enfonsar. La culpa del coronavirus.
Jo he vist aquest tuit que ha fet vostè, sí, explicant el que ens explicarà ara, sí, i que ha generat molta polèmica. A veure.
Llavors, el dimarts s'enfonsa les borses. La culpa del coronavirus. Mm. Sí. El dimecres pugen.
Perquè
sembla que el coronavirus ja no és un problema. Mm. I avui és un enfonsament fins als inferns. Ara mateix, per exemple, el Dow Jones està caient la friolera de 929 punts. Ara mateix. I a l'Ibex 426. Això, aquesta caiguda, és que a més, l'apertura del Dow Jones ha caigut de cop en bloque, 450 punts. Jo això no ho veia des de l'11S.
Sí, igual.
Sí. Brutal, brutal.
És moment de comprar?
Si vostè fos Warren Buffett, sí, possiblement sí. Però vostè no és Warren Buffett, no? No, bé, llavors, quieto parao. Llavors, jo diria que quieto parao.
Si tens molts diners, ara llançar-te...
No, esperaria una mica més.
Més temps.
Una miqueta més, sí. Llavors, jo, a veure, per exemple, jo crec que amb el coronavirus s'està utilitzant per a diverses coses. Per exemple, hi posaré un exemple. Ahir, a Brasil no hi havia cap cas de coronavirus. Ahir va aparèixer un. El Bovespa, l'índex de la borsa de Brasil, va caure un 7%. Per un cas.
Vol dir que aprofita la vinentesa per fer alguna cosa?
Sí, clar, això és el que ens ha d'explicar. En el seu tuit deia el que acaba ara de referir-se, que pugen baixen dilluns-dimarts, dimecres pugen, i dijous, que és el dia que ens ocupa, torna a baixar de manera espectacular.
I també la culpa del coronavirus.
Jo li pregunto, la culpa és del coronavirus? Vostè diu que no.
Home, jo, a veure, el coronavirus està tenint uns efectes que són reals. Per exemple, la fàbrica que Fujitsu té a Màlaga ha tingut de fer un ERTE per la senzilla raó de que no rep peces. Els ramaders del port d'Osona estan molt preocupats perquè els contenidors de refrigerats que han enviat a Xina no tornen, i llavors estan amagatzemant el porc amb refrigeradors, i estan plens a vessar els refrigeradors. Llavors està causant problemes. La sensació que em dona és que s'està culpant el coronavirus de coses que el coronavirus no té cap culpa. Per exemple, l'injecció d'anfetes, el que jo dic l'injecció d'anfetes, els diners regalats, tipus d'interès zero o negatius, reals, etc, això es va esgotar. És a dir, ara ja no hi ha... L'exemple típic és Japó. El Japó ja no sap què fer. És a dir, el Japó té un deute públic del 250%. És a dir, no és impossible recuperar allò via injectant diners. Bueno, pues és molt fàcil dir que, en certa forma, el coronavirus és responsable de... Que ho és. Però jo, sota el meu punt de vista, cuidado, per favor, sota el meu punt de vista, s'està exagerant ara per ara, la importància econòmica del coronavirus. Ara bé, punto i a parte. Punto sí. La Xina ha dit, que a finals d'abril tindrà totalment controlada la situació. Clar, a l'abril és tot març i tot abril.
Sí.
Això significa...
Però
enganxa la Setmana Santa. Si això és veritat, el turisme a Espanya de Setmana Santa patirà molt. Molt patirà. Les línies aèries patiran moltíssim. Si amb això el PIB mundial caurà un 0% i el de Xina un 0,4%, però si això es prolonga, perquè clar, pot ser que a Xina pues, baixi, però a Corea del Sud no, a Itàlia no, etcètera, etcètera. A Estats Units hi ha casos, i els Jocs Olímpics de juliol estan en perill, perquè això s'ha posat damunt de la taula.
Sí.
Llavors els efectes econòmics poden ser terrorífics.
Avui he llegit que la contaminació a la Xina havia caigut un 25%.
Sí. 25. Bueno, no hi ha mal que per bé no vingui.
Sí, és una llàstima. Les circumstàncies són les que són.
Diuen
però...
que la contaminació mata tanta gent, doncs què vols que et digui?
Ha caigut un 25%. Hauria d'haver estat per altres raons, però ha estat per aquesta. Això vol dir que per Setmana Santa hi haurà més ofertes per viatjar...
Sí, és a dir, a veure...
no podem sortir d'aquí.
Si això continua amb aquesta dinàmica, i si és veritat el que ha dit el govern xinès, i ningú ho ha desmentit, i ningú ha desmentit la tendència, pues sí, hi haurà ofertes. Clar, és a dir, el que passa és que a mi em posa em posa molt nerviós coses com mesures com la de Lufthansa, que ha donat un permís sense sou obligatori a una sèrie d'empleats, perquè clar, no vola. I Lufthansa és una línia aèria. Això del permís sense sou obligatori...
Ara que estem amb això, hi ha una bombolla de les aerolínies?
Bueno, a veure, ja fa temps, ja fa com un parell de 3 anys que s'està dient que les aerolínies es tindran de concentrar, és a dir, perquè hi ha masses aerolínies. De fet, hi ha aerolínies de baix cost que han desaparegut, per això no sé si ens en recordem ja de Air Berlin. Berlín ja no existeix.
L'havia agafat i tot, jo?
Sí, clar. És a dir, ja no existeix. És a dir, a veure, això passarà. És a dir, hi haurà una concentració d'aerolínies.
I el low cost desapareixerà?
A veure, jo... El low cost jo crec que no desapareixerà, però es reduirà. Cada vegada, per efectes de la concentració de capital que s'està creant, s'està produint una polarització cap als extrems de la societat, cap als rics molt rics, i la classe mitjana, evidentment, s'està reduint. Per exemple, aquest estiu començarà a operar el vaixell de creuer més luxós del món. La suite principal costarà 11.000 dòlars la nit.
La nit?
Sí.
Senyor Basalí està convidat a la inauguració,
sí.
Si vol anar-hi.
Sí, però esperi, perquè si vol reservar ara per aquest estiu ja no pot.
Ah,
està
diu,
tot complet. Està tot complet.
Diu,
sí. Ara ja s'ha de fer per l'any 2021. Sí.
O sigui que hi ha interès, no? I hi ha interès i hi ha diners.
Bueno, és que això és el que dic. És a dir, ara anem cap a les coses caríssimes. És a dir, anem cap a Hermès i Primark.
Com anys enrere, això és com anys enrere.
I al mig, cada vegada s'està reduint. Cada vegada s'està produint...
O sigui, o anirem cap a un cantó o cap a l'altre? I més probablement cap avall, que diu vostè.
Escolti, que Primark, les coses duren,
Sí, però jo ara pensava...
Posa dues marques.
En el tema de preu.
Sí, preu,
estava pensant en el tema de preu, no estava pensant en el tema de qualitat.
No, jo li estava dient que tirarem més cap aquí que cap allà.
Sí,
per fora, clar. Per força.
Sí. Encara que vulguis tirar cap allà...
Llavors, el low cost es reduirà, no perquè la gent tingui més diners, sinó perquè probablement no tindran... Hi ha col·lectius que no tindran diners ni per viatjar al low cost. Perquè, a veure, això del low cost... És que és una cosa molt curiosa, perquè dius jo conec una senyora que va volar de Belfast a Londres,
sí.
Per 90 penics de lliure. 90 penics.
Que són aquestes ofertes que tothom, que és com un unicorn, que tothom diu que les ha vist, però jo no conec a ningú que les hagi... Vostè el coneix,
una senyora,
no?
La mare d'una amiga meva va volar, és anglesa, de Belfast a Londres per 99.
Són un euro amb...
Estava calculant...
Sí, un euro amb 20, pot ser?
Sí, alguna cosa
així. Més o menys.
Alguna cosa així. Llavors, què és el que passa? Fantàstic. Sí, però arribes a Londres i què? És a dir,
i busca un hotel que val una fortuna, això passa a Londres.
És a dir, el low cost està molt bé, realment, el que és el viatge, bueno, és molt incòmode, etcètera, però bueno, et porta...
Arribes.
Sí,
un euro amb 0,6.
Molt bé.
Perfecte. Sí. Pues, quan arribes, el meu fill va volar de Barcelona a Bilbao per 14 euros. És a dir, clar, són aquestes ofertes que si les enganxa...
Entre setmana, no? Normalment.
Sí, 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 etcètera. Llavors, què és el que passa? El que passa és que, com es redueix la classe mitjana, la demanda de vols baixarà i, evidentment, es tindrà de produir una concentració de línies aèries, inclús low cost.
Bueno, i després hi ha una altra branca de tot això, que suposo que tots la tenim al cap, que és la branca medioambiental, que amb els especialistes que van passant pel programa tots ens diuen que això d'anar agafant avions per anar amunt i avall se'ns està acabant.
Sí, però cuidao. A veure, anem a veure. Això és veritat. És a dir, pregunta. L'avió és el transport més contaminant del planeta?
No.
Resposta, sí.
Sí?
Sí, sí, sí. Sí, 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 està
arxivant... Més que els creuers i... Sí,
sí, sí. Per passatger. Home, aquests càlculs sempre són per passatger. Vale. Ara, això s'està dient ara. Quan estem en la tercera fase de la crisi. Per què no es deia fa 20 anys? Perquè fa 20 anys també contaminaven, eh? Inclús més cara.
I tant.
És a dir...
Vostè diu que traiem l'estadística quan ens convé.
No, jo no he dit això.
No, això li dic jo.
És a dir, el que passa...
Oh, és el que m'està dient. Abans no ho dèiem, i no ho dèiem, interpreto el que està dient, perquè hi havia un moment doncs, que
ja no interessava.
Que no interessava.
És a dir, les dades, per exemple, al medi ambient, les primeres estadístiques i els primers informes parlant de la degradació ambiental del planeta són de començament dels anys 70. Començament dels anys 70. O sigui, als anys 70 qui parlava de medi ambient? Al carrer em refereixo, eh? Era un tema que estava reservat a congressos i experts. Avui dia tothom parla. I què és veritat? Cuidado, és a dir, no dic que no sigui veritat, que el cotxe...
A vostè el que li estranya és que hagi tardat tant temps a...
Bueno, jo el que dic és que s'ha tret en un moment en què s'espera una baixada de demanda, creixement dèbil...
I que convé que no hi hagi tantes línies aèries, etc. Convé.
Sí, per exemple, aquestes mesures... Anem al cas concret.
Vinga.
Aquestes mesures que l'alcaldia de Barcelona vol prendre per escurçar o enxamplar les voreres del carrer Aragó, transformació de la Via Laietana, etc. No les valoro, no entro a valorar-les. Però per què no es va fer fa 10 anys? Fa 10 anys no, ara sí.
Perquè els governs d'aquell moment... Doncs,
perquè no, fa 10 no anys ja estava fet el projecte.
No ho devien considerar.
Sí, sí. Per què no es van fer? O fa 15? Fa 15, escolti, la contaminació també era terrible. És a dir, són coses que jo penso que si més no fan meditar.
Ens n'hem anat molt del guió, però com que és molt interessant, tornant a les caigudes de la borsa, a veure, jo puc entendre d'això que dèiem de viatjar, que per això hem anat a parar els avions, que pugui caure o que els sectors afectats puguin doncs, ser el que estan relacionats amb turisme, dèiem. Però, per exemple, han caigut els bancs.
Bueno, clar, però és que els bancs és lògic que caiguin. Perquè, és a dir, els bancs, d'alguna forma, és el termòmetre de l'economia capitalista. Els bancs són les bombes que mouen els fluxos monetaris. Si les coses van bé, els bancs van bé. Si les coses no van bé, els bancs no van bé. A sobre, els tipus d'interès estan per terra. Això és problema per als bancs. A sobre, estan financiant activitats o tenen diners posats en activitats que tenen problemes. A sobre, tenen un munt de deute públic. A sobre. Clar, és a dir, és que és lògic que tinguin problemes als bancs. És que a mi no m'estranya. I a més, passa una altra cosa. I això ja ho va dir el senyor Mario Draghi, quan era president del Banc Central Europeu. Els bancs han d'anar cap a una concentració. Hi ha masses bancs a Europa. Hi ha masses bancs a Europa. És a dir, s'han de concentrar per crear sinergies, reduir costos, etc. Hi ha masses bancs.
Bancs molt coneguts que tots tenim al cap, s'acabaran ajuntant, acabaran desapareixent...
Jo penso que a nivell... En una primera fase, jo penso que hi haurà fusions, absorcions nacionals. En una segona fase, hi haurà fusions, absorcions europees. És a dir, jo penso en un horitzó a 10 anys vista...
Quants bancs quedaran aquí?
Jo penso que, parlant de... Després queden els bancs petits que cooperen a nivell molt local, que això a Alemanya hi ha molts d'aquests, que això no ho sé. Però a nivell de bancs...
Els grans, sí.
Jo penso que no quedaran més de 6 grups, a tot
6.
Europa. Sí, jo penso que sí. A tota Europa.
A tota Europa?
Sí, 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 sí. Bancs, evidentment, transnacionals. És a dir, ara si vostè em pregunta... Sí, però... El nom, Deutsche Bank, pot desaparèixer? Potser no. pot ser no. Però es pot fer una aliança inclús accionarial, etc, etc, és a dir, com fusió accionarial entre, m'ho invento, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas i Santander, per exemple.
I anava això és bo o és dolent per la persona que ha d'anar al banc
ara,
cada dos per tres?
A posar la llibreta.
Sí.
Menys competència
i manaran ells i hi haurà això i
sí, però,
i veure, conformes i calles?
Sí, però és que ara al
perquè
banc...
Perquè antes tu podies dir-li al del banc.
Podies amenaçar.
Ah, exacte. Si no m'ho feu bé, me'n vaig a l'altre.
Sí.
Però esclar, ara l'altre...
No, ara diran, no, vagi. Vagi, que és pitjor.
Exacte.
Sí, el que passa és que, a veure, els bancs... Vostè parla d'una època en el que el banc era el banc. El banc era el banc. I avui dia un banc no és res. Vostè pensi una cosa. Vostè pensi que si a la senyora Lagarde, presidenta del Banc Central Europeu, se li posa al cap, cessarà automàticament, però ara mateix, a la senyora Botín, presidenta del Banc de Santander, ho pot fer. Ho pot fer. Literal. Té aquesta autoritat. Quan, de l'època que vostè parla, això era impensable. Perquè ni existia el Banc Central Europeu, etcètera, etcètera. És a dir, avui dia els bancs que nosaltres coneixem, bueno, aquí a Espanya i a França, ja on sigui...
Però el treballador normal, escolti, que ja té per vegades prou mals de caps.
No, però, sí, però per això ho deia, per això ho deia. És a dir, jo penso que si alguna vegada han fet bestieses als bancs, evidentment no serà ara, perquè ara tenen un regulador que els hi pot marcar, però clanc, és a dir, absolutament tot. És a dir...
És curiós perquè... Parlant del coronavirus, són moltes les empreses que han tancat temporalment les seves fàbriques a la Xina. Hem parlat alguna vegada dels problemes que pot portar això, de subministres, peces, sobretot, a grans empreses. Però vostè comenta que des de fa uns anys algunes ja estan tornant la producció als seus llocs d'origen.
Sí, a veure, això no té res a veure amb el coronavirus, eh? O sigui, absolutament. El coronavirus el que pot fer és accelerar això. Per exemple, quan van començar les empreses a anar a Xina? A Xina, a Vietnam, etcètera, etcètera. Bueno, d'entrada a Xina. Singapur i tal. Als anys 70? Als anys 70 ja drassanes van començar a tancar aquí i a fer-les a Corea, posar fàbriques a Hong Kong, Singapur, i després ja que es va produir el canvi a Xina, als anys 80. Els anys 80 és la dècada que massivament es va anar a Xina i als anys 90. Ara bé, paral·lelament que això succeïa, aquí a Occident començava la robòtica. Primer en l'automòbil i després es va estendre. Ara hem arribat a un punt en què la robòtica és super sofisticada i cada vegada és més barata. Cada vegada és més barata. Llavors, aquest avantatge que es tenia anant a Xina perquè els salaris eren baixíssims, perquè no hi havia drets socials, perquè hi havia una dictadura, perquè...
Què vol dir? Que estarem igual d'aquí un...
No, el que estic dient... No, és que,
salaris baixos, no hi ha drets socials...
La robòtica pot absorbir aquesta diferencial de cost. Llavors, a Xina està molt lluny, el transport és molt car.
Exacte.
I pots produir aquest bolígraf aquí al costat.
Tinc les dades, un informe del Bank of America Global Research diu que el 83% de les empreses dels Estats Units té plans de relocalització. De fet, en els últims 3 anys, 153 empreses han tornat als Estats Units i 208 ho han fet a Europa.
I això jo penso que anirà més, degut a la tecnologia. Això del coronavirus pot donar arguments. Per exemple, l'iPhone 12
sí.
Estava previst que sortís al setembre. Apple ja ha dit que és possible que no surti per al coronavirus. Bueno, per tota la problemàtica que hi ha. És a dir, el coronavirus, en aquest cas concret, pot ser un accelerador perquè hi hagin tornades d'empreses des d'aquests països cap a Occident. És possible, sí.
Molt bé. Parlem ara d'un llibre que sé que li ha agradat molt. Ara fèiem menció als bancs i m'agradaria preguntar-li per una publicació que acaba de sortir a la venda que es diu Adiós a los bancos i que avisa que l'actual model basat en la banca privada, ara estàvem comentant, ha de canviar completament. Però la sorpresa arriba ara perquè el seu autor és Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Ui.
Que va ser governador del Banc d'Espanya entre juliol del 2006 i juny del 2012, és a dir, durant l'esclat i la gestió dels primers anys de la crisi.
Els botes verdes.
És a dir, un senyor que va governar molt i va manar molt i va remenar molts diners i altres coses...
I et ve donar consell.
Ara ens diu que adiós a los bancos. Si ens pot explicar abans que res, què fa un governador del Banc d'Espanya?
Bueno, abans de tot, si sí. em permet, si alguna persona es vol acostar amb aquest llibre pensant que el senyor Fernández Ordóñez explica algo de la seva època com a governador del Banc d'Espanya, que ho deixi, perquè no dedica ni una línia a parlar d'aquest tema. Què fa un governador d'un banc central, sí. del Banc d'Espanya, del Banc d'Espanya, de França, etcètera?
Sí, etcètera. Què fa? Quin poder té?
Bueno, avui regular la banca interna del país no des del punt de vista executiu, que això ho fa el Banc Central Europeu, sinó del punt de vista operatiu, és a dir, del dia a dia. Per exemple, els bancs espanyols, a França passa el mateix, a Holanda passa el mateix, els bancs espanyols han de passar periòdicament una sèrie d'informacions de forma tal que el Banc d'Espanya sap en tiempo real com està aquell banc. I això passa des de l'any 2002, que és quan va començar a funcionar l'euro a nivell de carrer. I abans, evidentment, també. El que passa és que abans tenia, evidentment, el Banc Central més poder. És a dir, tot el que va passar a la banca espanyola entre l'any 2006 i l'any 2012, el senyor Fernández Ordóñez, el Banc d'Espanya, ho coneixia perfectament. Bé, llavors un governador d'un banc central el que fa és dir si sí o si no a una sèrie de coses, plantejar treballs, feines per al seu personal, etcètera, etcètera. Entre parèntesi, aprofito per dir que el servei d'estudis del Banc d'Espanya és un dels serveis d'estudis millor del món. Són professionals boníssims. Bé,
quina responsabilitat va tenir aquest senyor amb la crisi?
Segons va determinar la comissió d'investigació que es va fer en el Congrés, cap.
Però, segons altres persones...
No, jo em paro aquí, és a dir, jo no puc anar més enllà de que determina la comissió d'investigació oficial de...
Però, senyor Niño, la comissió és una cosa, però vostè sap que aquesta persona va ser molt responsable del desastre que hi va haver.
Perdona, jo l'única cosa que sé és que el Banc d'Espanya, abans i ara, rep en tiempo real la informació que genera la banca.
I no van fer res ni van dir res.
No sé, la comissió d'investigació va determinar que la culpa del Banc d'Espanya, la responsabilitat del Banc d'Espanya i del senyor Fernández Ordóñez era nula. Llavors, doncs,
jo em quedo... Tinc subratllat un extracte d'aquest llibre que sé que us agradarà.
Adelante.
Diu, l'opinió pública només s'adona d'una part molt petita del cost total de les crisis bancàries. A gairebé tots els països la ciutadania està indignada perquè els seus governs han hagut d'injectar centenars de milers de milions d'euros per salvar els bancs, amb el risc de no recuperar-los. Tot i així, aquestes xifres enormes no ens donen una idea de tot el cost total que han pagat els ciutadans de tot el món per l'última crisi bancària.
Ja, clar, a veure, perquè això torna, no? És a dir, si...
A on torna? A la meva butxaca no torna.
No, que això torna en forma de deute públic.
Ah, sí, sí, clar.
Llavors...
És a dir, que aquest fragment ve a dir que del que passa en sabem la meitat.
Sí, clar, evidentment.
No, la meitat de la meitat. L'opinió pública només se n'adona d'una part molt petita del cost total de les crisis bancàries.
Sí, clar, evidentment. Sí. Perquè torno a dir, això torna en forma de deute pública, en forma de tancaments, en forma de... A veure, la tesi d'aquest llibre, bàsicament, i això és una cosa que té molta lògica, però és que a la vegada la evolució ens porta cap aquí. La tesi d'aquest llibre és donar accés al ciutadà de peu al banc central de cada país, al Banc d'Espanya, al Banc de França, etc., perquè pugui accedir als seus dipòsits. La responsabilitat serà del Banc Central i la banca que ara coneixem no tindrà la responsabilitat que ara té, amb la qual serà una empresa com si fos una fàbrica de caramels.
Però és que no ho era abans, així?
No, clar que no. Abans un banc, o inclús ara un banc és... Home, no diré Déu, però quasi. És a dir, un banc, que això ho diu el senyor Fernández Ordóñez, un banc no pot fer fallida, perquè si fa fallida hi ha un pànic. I si hi ha un pànic bancari... És...
Però, perdoni, si jo tinc una cadena de sabateries i faig fallida, a mi no m'ajudarà ningú.
No, clar que no. Perquè,
si, perquè no hi haurà pànic, la gent ha de quedar-se sense sabates.
No, descalça,
no, però una raó molt senzilla, perquè si vostè té una cadena de sabateries i té 30 sabateries i tanquen, hi ha moltíssimes sabateries més, és a dir, no passa absolutament res. Ah. El que passa és que si fa fallida un banc, arrossega, sobretot una cosa que es diu confiança.
Bueno, això també li agradarà, eh? Fa només 3 mesos el Banc d'Espanya va dir que dels 65.700 milions d'euros de diner públic aportat per rescatar la banca, 51.000 milions no recuperaran mai més.
Okay.
És a dir, que s'han tornat 5.200 milions d'euros.
Si em permet un comentari,
sí,
el rescat no va ser de la banca, va ser de les caixes. És a dir, no hi ha ni un euro de diner públic al Banco Bilbao Vizcaya. És a dir, no. És a dir, van ser a les caixes, com van ser absorbides per als bancs.
I on són aquests diners?
Aquests diners van servir per sustentar, suportar els balanços dels bancs.
Però s'havien de tornar, perquè eren diners públics.
Es va dir públicament que es tornarien.
Sí, però es tornarien quan? Per exemple, en el cas de Bankia. Bankia és un banc que no recordo exactament el percentatge que té a l'Estat. Llavors, aquest banc, aquestes accions de l'Estat, es posaran a la venda. Quan es posin a la venda, aquí es recuperarà els diners. Quin és el problema? El problema és que si ara es posés a la venda les accions de banca, les pèrdues serien brutals.
Mm.
Llavors, per això, pues, jo aquest problema no sé com es resoldrà.
No ven-lo rescatat. Bankia no sabia rescatar, vostè ho sap.
A veure... sí.
Sí què?
Sí, que es va rescatar.
Ah, no, sí, clar, sí que es va rescatar, sí.
Sí que es va rescatar.
Aquest és el problema. Va, canviant d'història, acabarem parlant d'una cosa que també interessa molta gent. Parlem dels preus del lloguer, perquè el govern espanyol ha anunciat que abans de l'estiu regularà i posarà límits a aquest tema. Així ho ha anunciat el ministre José Luis Ábalos al Congrés de Diputats, on ha assegurat que es tracta d'un problema social extraordinari, efectivament, que necessita una administració audaz.
Un problema social extraordinario requiere administraciones audaces que tomen medidas igualmente excepcionales. Por ello les anuncio que antes del verano traeré a esta Cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas. Vamos a plantear esta medida tras oír a todos los agentes, organizaciones sociales, administración públicas, también al sector privado. Se trata de una medida oportuna, ponderada, tasada, proporcional, en la que creo y defiendo porque debo defender los derechos sociales que garantiza nuestra Constitución.
La norma contemplada en l'acord firmat entre el PSOE i Unides Podem preveu habilitar els ajuntaments i les comunitats autònomes perquè puguin limitar els preus del lloguer. Funcionarà?
No ho tinc clar. A veure, per bé o per malament estem amb un sistema que es diu capitalista. Llavors, en el sistema capitalista, els recursos els assigna al mercat. No entro a valorar això, No entro a valorar això. El mercat, ara per ara, de la vivenda de lloguer, en el mercat de la vivenda de lloguer, l'oferta està molt més per sota que la demanda. Està molt per sota que la demanda. Llavors, clar, els preus, evidentment, pugen. És a dir, aquest és el problema. I per què passa això? Bueno, passa això perquè durant dècades, a la família espanyola mitja se li ha estat dient compri una vivenda.
Perquè llences els diners si vas de lloguer.
Sí.
Estalvi vostè...
No esteu, això, no esteu, ho estàs pagant un altre, sí. Això,
Llavors, clar, què és el que passa? La població, la ciutadania, s'ha llançat sobre la compra d'una vivenda. A sobre, hem tingut aquests anys de l'Espanya va bien, entre el 2001 i el 2007, que donaven un crèdit a Doxo per comprar una vivenda, amb la qual evidentment la vivenda pues, s'ha anat cap a la compra. Què ha passat? Bueno, després de la crisi els salaris han baixat, els joves els salaris que tenen no els permet comprar una vivenda, evidentment ni sa mare els dona una hipoteca, i llavors tenen d'anar cap al lloguer, i aquí entrem al problema, no hi ha oferta de lloguer. Per què aquest problema no passa a Àustria? A Àustria el 80% de la població viu a vivenda de lloguer. I a Àustria, ja després de la Segona Guerra Mundial, immediatament després de la Segona Guerra Mundial, el govern va posar en marxa programes de vivenda pública per llogar, de lloguer, evidentment, per la població. I, repeteixo, avui dia, a Viena i altres ciutats, el 80% de la població viu a vivenda de lloguer. A Espanya no. I llavors, clar, és a dir, jo crec que regular el lloguer el que pot implicar és que l'oferta baixi i encara el preu pugi més. Com es podria donar-li la volta a això? Incrementant l'oferta de vivenda. És a dir, construint vivenda pública. Per què? Perquè, però massivament. Llavors l'oferta pujaria i les persones que ara estan llogant vivenda, sí, tindrien de baixar el preu. Fa una setmana, literalment fa una setmana, em van explicar una cosa que passa en una localitat espanyola. Passa el següent. Quan el... suposem que durant l'època aquella de l'Espanya va bien, el lloguer mig dels locals, m'ho invento, estava en 100, vale? 100. Ara hi ha en aquesta localitat un munt de locals tancats. Jo quan vaig veure allò em vaig preguntar què passa,
què ha passat?
No? Què ha passat? I llavors em van dir, bueno, perquè no es lloguen. Bueno, però no es lloguen perquè no hi ha demanda. Diu, sí, sí que hi ha demanda, però demanda en lloc de 100 a 60. I llavors, com hi ha unes quantes famílies que dominen el 90% dels locals, prefereixen no llogar-los
i tenir-los buits
perquè el preu no baixi.
Queda claríssim. Avui ho deixarem aquí. Professor, moltíssimes gràcies. Un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
Versió RAC1 amb Marc Serra.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.